Al matí, arribem a tu.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
El matí de Ràdio Sabadell amb Raquel Garcia, cada dia de 12:15 fins la 1 del migdia. Els més petits de casa.
Els peus dels infants són una de les principals vies d'entrada d'estímuls des del seu naixement. Quin calçat és el més adequat quan els comencem a posar les sabates o què hem de tenir en compte a l'hora de triar aquest calçat? Doncs avui, a la secció Els més petits de casa, donarem més detalls sobre com ho hem de fer per tenir cura dels peus dels nostres infants. Eva Guarina, bon dia.
Bon dia, Raquel. Així és, volem parlar amb una experta en podologia infantil, Podomamà, com es defineix ella, que està fent molta difusió a les xarxes socials de les necessitats que tenen els peus dels més petits. Concretament, té 158.000 seguidors a Instagram, que es diu aviat, eh?
Déu-n'hi-do.
I acaba de publicar un conte divulgatiu que es diu Sabates Noves. Neus Moya, molt bon dia.
Bon dia, Eva.
Benvinguda, gràcies per atendre la nostra trucada, perquè tenim un tema al davant, el tema dels peus, el tema de les sabates, Raquel, que és d'aquells que no acabaríem mai.
Jo crec que és un temazo i, per cert, m'encanta doncs, el nom que has posat al conte, Sabates Noves. Jo crec que ja és tota una declaració d'intencions.
Sí, té doble sentit.
Doncs et volíem preguntar, Neus, com vas sentir la necessitat d'haver de fer difusió per xarxes socials de quines són les coses que s'han de tenir en compte per poder doncs, comprar un calçat adequat als més petits de casa?
Sí, mira, doncs tot va sortir de quan em vaig començar a especialitzar en podologia pediàtrica, que el meu fill tindria uns 2 mesos i, clar, s'ajunta tot, no? Que et professionalitzes més i, a part, tens un fill. Mm-hmm. I, bueno, quan vaig assistir a una de les classes d'un professor molt crac que es diu Roberto Pascual, i allí va començar a parlar de calçat infantil, que era tot el contrari al que ens havien dit quan jo estudiava, doncs, la carrera, no? I llavors vaig començar a veure que el món del calçat, la venda del calçat infantil estava dominada única i exclusivament per una qüestió de màrqueting. No? I una qüestió de quan abans et vengui un producte, quan abans et digui que necessites un producte, millor, no? Perquè a mi em surt més a compte. Mm-hmm. Llavors, vaig començar a veure que no tenia cap sentit el tipus de calçat que es venia. Quan vaig començar a veure pacients a la consulta, me n'adonava que els pares estaven igual que jo. I vaig decidir doncs, que potser era el moment de començar a informar els pares, que cadascú es collís en base a la informació que rep, però que almenys rebessin tota aquesta informació i tinguessin consciència del que és més adequat pels peus dels seus fills.
Així, a mode de resum, què és el que hem de tenir en compte per triar aquest calçat?
Mira, un calçat, simplement, a mode de resum, sobretot, fins als 4 anys, que és quan s'adquireix la marxa, simplement ens hem de posar dos premisses al cap, que no ha d'interferir amb el desenvolupament del nen, ni per bé ni per malament, se suposa, però per bé tampoc, és a dir, no ha d'interferir, i ha de ser com si el nen caminés descalç. Val? És a dir, soles molt primes, molt flexibles, que permetin fer tot el moviment de totes les articulacions del peu, i sobretot punteres molt àmplies que permetin pues això, no? L'espai dels dits dels peus dels nens, que és una de les coses que més fallen amb el calçat convencional.
I què li passa al mercat que no respon a aquestes necessitats, no?
Sí, per una part, hi ha la part estètica. És a dir, tothom quan veu les punteres no, àmplies, per a ells, o per la major part de la població, doncs són lletges, i imagino que el calçat tradicional passa igual. Les normes estan fetes així i funciona així. I per altra banda, doncs, hi ha un sector del mercat que et ven una sabata dirigida i encaminada a que el nen camini abans, camini millor, a donar-li estabilitat, a donar-li suport, o en cas de col·legials, a que et durin tota la temporada. Llavors, evidentment, són materials rígids, que modifiquen el peu del nen, llavors, clar, tot aquest màrqueting dirigit amb això és el que ha anat calant profundament i la indústria està dirigida amb això.
Llavors, estic pensant també en aquest sentit, pot tenir unes conseqüències o quines conseqüències tindrà, no?, doncs a posar aquest calçat als nens més petits?
Sí, clar, a llarg, clar, o sigui, conseqüències en qüestió d'equilibri i un dia ho parlàvem, no?, que, bueno, que el fet que una sabata et doni estabilitat externa amb un nen a l'hora de caminar, bueno, fins a quin punt li pot provocar danys. Però, per exemple, una puntera estreta amb un nen que ens trobem nens molt petits amb desviacions digitals, és a dir, amb dits muntats, perquè no tenen espai per plantar els dits al terra, doncs al final ens trobem amb adults amb desviacions digitals, amb problemes, hi ha evidència científica de que un adult amb desviació digital tindrà dolors lumbars, altres tipus de molèsties per culpa d'això, perquè els dits no són capaços d'aferrar-se al terra a l'hora de la propulsió de la marxa. Llavors, tot això té una sèrie de conseqüències. És com si a un nen petit que ho veig, no?, de que comença a caminar, se li posen aquelles bambes amb aquells tacons tan bèsties, no?, amb aquelles altures, la bamba tipus Nike, estàs desplaçant el centre de gravetat d'un nen cap endavant. Estàs fent que la musculatura posterior estigui més retreta, perquè, evidentment, si el taló no toca el terra a la mateixa altura que la part del davant, estàs fent una retracció d'aquesta musculatura. O sigui, es provoquen certes alteracions que després ens trobem nois de 7, 8 anys amb talons poc desenvolupats, amb cadenes musculars retraigudes, no? I llavors té conseqüències a la llarga el fet de no posar un calçat adequat al nen.
Sembla mentida que això no estigui més extès, no, Neus? Perquè és molt greu, no, el que ens expliques?
Sí, és que no acabo d'entendre com es venen determinats tipus de calçats. Si veig calçats infantils, que realment penso... O sigui, jo crec que hi ha tres grans blocs. El calçat infantil més adequat, el calçat que és passable, i llavors n'hi ha uns, hi ha un tipus de calçat que això no hauria de ser... ni tan sols s'hauria de permetre la venda. Per exemple, les sabates tipus fila, aquestes les he vist amb nenes de 2 anys.
Déu-n'hi-do.
Clar, això no s'hauria de permetre la venda d'un calçat així. O s'hauria d'advertir, igual com s'adverteix a la lletra petita del anunci de la televisió dels dònuts, per exemple, no?, que no són adequats o tal, s'hauria d'advertir sobre la venda d'aquest tipus de calçat.
Per això són tan seguits, diguéssim, els teus testejos, no?, de models concrets de sabates a Instagram, no?, que en els quals estàs dient, doncs, aquella sabata que potser t'han demanat alguns pares o mares que testegis, quines característiques té, quines són més bones, quines són menys bones, no? Tu dones aquella opinió i llavors els pares i mares decideixen si les compren o no, no?
Clar, perquè moltes vegades la búsqueda de la sabata perfecta tampoc s'ha de convertir amb el motiu de la teva vida i hem de ser conscients que hi ha moltes situacions familiars diferents, moltes economies diferents, molts números de fills diferents. Llavors, el que entenc dels testejos és dir, bueno, sí, té això, però és més passable. O aquesta sola està una mica més gruixuda del normal, però no ens matarem per 3 mil·límetres de gruix de sola, no? La bibliografia o diguéssim, les normes diuen una cosa, però després podem passar de més i de menys en funció, sobretot en funció de l'edat del nen i en funció de quina part de la sabata parlem. Mm-hmm. Llavors, suposo que això és la part més útil.
Clar, hi ha la part aquesta que tu ensenyes als pares i mares, no?, a triar, a arribar a una sabateria i saber si això és adequat o no, i ara és com que has fet una passa endavant, no?, amb aquest llibre, amb aquest conte, que els expliques als més petits el que han de tenir en compte ells, no? Explica'ns una miqueta de què va el llibre.
Sí, perquè això és com un somni complet, perquè, clar, què em trobava molts, no? Molts pares que em deien, clar, sí, tu dius molt bé, però és que ma filla de 3 anys es vol posar aquella sabata i tinc berrinxes cada dia, no?, perquè no vol la sabata, perquè no li agrada, i estem parlant de nenes de 3 anys, que després 4, 5, 6, 7, i adolescència no et vull ni dir, no? I jo els deia, bueno, clar, els meus fills potser també els hi passa, però... estan molt conscienciats, perquè és una cosa que tenim a casa, bàsicament, no? Però igual com jo els he inculcat que anem a un aniversari i poden menjar pastís de xocolata i xutxeries i poden menjar el que vulguin d'aquella taula, però que saben que quan sortim d'allà no és alimentació correcta i no és el que farem de forma habitual, el mateix passa amb el calçat, no? Llavors, els deia als pares, bueno, el que heu d'inculcar això és als nens. I amb aquest llibre hem creat, no, una eina per dir, doncs mira, anem a ensenyar als nens des de ben petits què pot passar, no? Si portes una sabata que no s'ajusta bé al peu, què pot passar amb una sola molt gruixuda que no et permet sentir el terra? I ho he intentat fer amb activitats de la vida quotidiana perquè el nen s'hi senti identificat, més o menys.
Clar, això és com nosaltres, no? Les dones que no sempre et poses unes sabates de taló, no? Mm-hmm. Però que un dia, doncs, si vols per una festa, per una celebració, doncs amb els petits hauríem de fer cas de totes aquestes recomanacions, perquè fins i tot hi ha un post on parles de la importància, no? De també, doncs, el pes de les sabates, no? Que això també té un impacte.
Clar, clar, clar. Hi ha un estudi que diu que relaciona directament el pes de la sabata amb el gast energètic del nen al caminar. Llavors, si tu li poses una sabata amb una estructura molt pesada i amb una sola molt pesada, el que fas amb aquest nen és augmentar-li el gast energètic a l'hora de caminar. I estàs dificultant. De fet, si veus bebès, quan, clar, tot això, quan més petit el nen, més efectes té. Però si veus un bebè i li poses una sabata molt pesada, veuràs com intenta aixecar fins i tot la cadera per intentar avançar, no? Ha de desplaçar tot el cos perquè ell no és capaç de fer-ho. Llavors, sempre dic igual, el pes no cal que anem amb la bàscula a la botiga, ni cal pesar la sabata. Simplement tu ja ho veus. Quan al nen li poses i veus que ha d'arrossegar el peu, alguna cosa no va bé. Mm-hmm. De la mateixa manera que dic que una sabata pot complir tots els requisits i no ser adequada pel teu fill. Això també ho dic molt. O sigui, hi ha sabates per tothom i no totes les sabates van bé a tothom. Llavors, has d'escollir la sabata que sigui adequada pel teu fill.
I això es fa més complicat quan, per exemple, doncs, hi ha marques que en principi són respectuoses amb el peu, però que es venen només per internet. I això és complicat per emprovar-les i per triar, no?
Sí. Això és molt complicat. Generalment són marques molt petitonetes, algunes fins i tot artesanes i algunes altres pues, que s'han d'importar i hi ha botiguetes que estan començant a portar però de forma molt limitada. I sí, dificulta molt perquè si ja és difícil comprar una sabata a un fill, ja no et dic per internet i que t'arribi i que li encaixi tot del peu. És complicat, sí.
I a més hi ha un problema també de números, no? Perquè arriben a una determinada numeració, hi ha peus ja de més grans, no? Que és més complicat trobar una sabata que s'ajusti a totes aquestes característiques.
Sí, mira, jo a partir dels 4 anyets o així, sempre dic igual, fins als 4 anys el desenvolupament, diguéssim, forma part del desenvolupament musculoesquelètic i l'altre del desenvolupament del sistema nerviós. Llavors, és molt important fins als 4 anys, perquè el nen ha d'adquirir la marxa. A partir dels 4 anys, les diferències en la marxa són més aviat d'espai i temps i van relacionades amb la longitud de les extremitats. Llavors, a partir dels 4 anys, ja no és tan important que sigui una sola extremadament fina, que proporcioni la propriocepció, no és tan important. I els requisits baixen. Pot ser una sola mica més gruixuda, ha de ser flexible amb els metatarsians, ja no cal que sigui torsionable tant. Els nens fan activitats més brusques, salten més i fan més canvis de direcció i llavors no ens importa que hi hagi una mica més d'estructura a la sabata perquè a més el nen té més força per aixecar-la. No? Llavors canvien els criteris. El que passa és que, jo sempre dic als pares, si el teu fill gasta un 35 i evidentment, doncs el que dius tu, no? les sabates es queden en una altra talla, tu pots trobar al mercat una sabata pel nen amb aquestes diferències. Quin és el problema? Les punteres. Segueixen fent punteres molt estretes. Trobem soles que se salven i estructura de sabates que se salven, però en canvi les punteres les segueixen fent molt estretes i aquest és el pas que més ens limita de tot.
Perquè és com una moda, no, això, de puntera estreta?
Sí, bueno, no. En el cas d'adults, sí. En el cas de nens, són normes que tenen i fan aquestes punteres que no són les punteres tipus la de dona, allò estret, però simplement són punteres fetes a normes doncs, de tota la vida que són extremadament estretes i arrodonides, o sigui, arrodonides, però que acaben, quasi pràcticament acaben en punta i que, clar, estan amuntonant els dits allà. Per exemple, és que, tampoc vull dir marques, no? Però hi ha una marca de Bamba que fa calçat infantil de molt petitonets, que és que acaba en punta a punta, totalment.
A més, també en, doncs això, en el teu compte d'Instagram no només parles de sabates, també fins i tot de mitjons.
Sí, 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 perquè han sortit fa poc i em va semblar molt curiós. La veritat és que la diferència es nota. Jo pensava que el CTL no es notaria tanta la diferència, però sí que és veritat que la noto, perquè la meva filla, al igual que molts nens, quan tu els hi poses les sabates, els mitjons se'ls estiren fins a dalt de tot. És com una mania, no?, de que han d'estirar. I amb un mitjó convencional, sí que el primer dit se'n va una mica, la flange distal una mica torta, i en canvi amb l'altre mitjó no. Amb l'altre mitjó queda més recta. Però sempre dic el mateix. Que et poden fer un regal? Genial, els mitjons. Que tens quatre fills i els mitjons sabem que desapareixen i sabem que es trenquen ràpidament, no cal tampoc obsessionar-nos amb aquesta idea. Si tenim uns quants, genial, però sí saber que dintre el mercat dels mitjons més convencionals n'hi ha alguns més estrets i d'altres més amplets. I doncs sempre tirar cap als més amples.
Ah, el misteri dels mitjons, misteri això dels donaria mitjons. Per un altre programa.
Sí.
I hi ha un altre misteri que volia comentar-li a la Neus també, que és el tema del canvi de número de sabata. O sigui, quan sí. Sabem que hem de canviar de número? O quan vas a aquella botiga i et diuen, no, que li va bé, i dius, que li va una mica gran. No, si així li dura una mica més, no? Què fem amb el canvi de número de sabata? Què hem de tenir en compte?
Buf, és que això duraria per tot un programa sencer. Perquè el canvi de... Mira, normalment, el que diu la bibliografia és que quan tu li compres la sabata al nen, li ha de sobrar entre 0,8 i 1,2 centímetres de distància. Per què? Per permetre el creixement del peu. A part, quan caminen, bueno, quan caminen tots, però parlem dels nens, quan caminen, els dits s'extenen en ample i al llarg. No? Llavors, han de tenir aquest espai suficient perquè els dits tinguin aquest espai per baixar, per evitar tot el que hem dit abans que podem causar. Val, llavors, ens diuen entre 0,8 i 1,2. I jo sempre els dic als pares, sentit comú, que és el de sempre. El meu fill, desenvolupament motriu lent, baix to muscular, el típic nen sempre amb la boca oberta i bavejant, que li va costar moltíssim gatejar per falta de força. Si jo li deixo 1,2, està tot el dia pel terra. Per què no és capaç de dominar la sabata? Doncs llavors redueixo i li deixo entre 0,5 i 0,8, el nen va millor amb la condició de que sabré que hauré de canviar molt més sovint les sabates i que hauré d'estar molt alerta a que no se li quedin petites. No? Un altre nen que és molt tònic, que a nivell motriu té un desenvolupament més avançat de lo normal, que té molt control muscular, que li poses un centímetre i va a la mar de bé, doncs genial. Vale? O sigui, la bibliografia diu entre 0,8 i 1,2. I després, ja quasi el de les botigues, quan es posa la sabata i posen el dit al darrere, això és incorrecte a l'hora de saber si li va bé o no. Per què? Perquè, clar, quan posen el dit al darrere, ells calculen que realment li sobra un centímetre del nen, no? I és això que hauria de sobrar. Però els nens, sobretot els nens petits, quan més petit més passa, el nen està despistat, està mirant, la mare només vol que s'emprovi sabates, n'hi han provat 4 o 5, té el bebè al carro, la de la botiga només vol que marxin perquè està gent esperant. I el nen què fa? Bueno, si la mama vol posar el dit, doncs jo doblego els dits i li deixo que el posi, no? I quasi sempre el nen acaba arronsant els dits i el dit teu acaba entrant. I en canvi la talla no és la correcta, perquè potser aquella sabata no li va, o sigui, li va una mica justa, però el nen t'ha ajudat doblegant els dits, perquè no sap què està fent.
Clar, això ho expliques també en el llibre, o sigui, el llibre Sabates Noves és una història mm-hmm. molt bonica, no?, a la qual expliques com una nena que té el nom de la teva filla, no?, surten els noms del teu fill i de la teva filla.
Sí,
els hi deu haver fet molta gràcia, no?
Sí, molta gràcia, a mi m'ha fet una il·lusió tremenda. Clar. Ells no ho valoren tant perquè són molt petits, però jo tinc una il·lusió tremenda, sí.
Un homenatge, clar. És un bon homenatge.
Sí.
Doncs en aquesta història s'explica doncs, com la nena va comprar sabates noves perquè li han quedat petites les altres, no? I s'enamora d'unes sabates que són ideals a la vista però no tan ideals pels peus, no? I a partir d'aquí la Neus doncs, va explicant tot allò que s'ha de tenir en compte, no? Tot això que estem comentant, que s'ha de tenir en compte per comprar unes sabates i que siguin adequades pels peus. T'haig de dir, Neus, que l'he estat llegint amb els meus fills I la meva filla, tota sorpresa, em deia, però mama, per què venen sabates que no són adequades pels peus a les sabateries? I dic, espera, que li pregunto, me l'apunto, i li pregunto la Neus.
Sí. Vinga, Neus.
Sí, sí, doncs jo sempre dic igual, de la mateixa manera que tu pots anar a una botiga i comprar un dònut pel teu fill, no? És saludable, el dònut? Pues no. La bolleria industrial no és saludable, els processats no són saludables, doncs de la mateixa manera que això, es ven calçat infantil d'aquest tipus. A mi, quan diuen que no, és que la sabata ha de subjectar el peu, perquè si no subjecta el peu hi haurà problemes en un futur i tal, i que això nostre és una moda, no? I jo sempre dic el mateix, tant els pares com els altres, dic, bueno, apliqueu el sentit comú. És a dir, el peu necessita espai per desenvolupar-se, sí. Si tu li poses una puntera que no li deixa espai, no està bé, llavors la sabata no està bé. Per què es ven? Pues per convencionalisme, t'imagino. Ja et dic, suposo que perquè les normes estan fabricades així de fa molts anys, i una qüestió estètica, que sembla mentida, però em trobo molt això, que prima la qüestió estètica. I m'hi trobo molt sovint. Molt
lamentablement sovint. Sort tenim, no?, de professionals com tu, no?, de podòlegs que doncs, donen aquesta informació. Nosaltres també recomanem als nostres oients que trobaran doncs, aquest conte divulgatiu Sabates Noves, editat per Kit Planeta Libros. Escolta, per acabar, Neus, perquè se'ns acaba el temps, però passaríem hores parlant amb tu.
Sí.
De fet, et fitxem, guardarem aquest telèfon, perquè quan arribi l'estiu jo crec que també donarem algun consell sobre les sabates.
Sí, perquè amb les xancletes ja m'estic. Sí.
Per
encara
això,
més temes,
per això
sí.
Em sembla molt interessant. Però et volia demanar també per com gestiones tot aquest tema, no? A les xarxes socials, doncs a tot aquest feedback, no?, que tens també doncs, amb els teus seguidors.
Sí, ara millor. Ara millor, tinc 40 anys i ja, bueno, la maduresa et fa prendre d'una altra manera. La maduresa és l'experiència. Després de 2 anys ja t'ho prens millor. Però vaig decidir, al principi de tot vaig cobrar d'una marca, i vaig decidir no cobrar mai més de marques, i la gent no s'ho creu, però no cobro de cap marca, perquè se m'acusava de que jo donava els tips aquests perquè em pagaven, no? Llavors, al final, he optat per no donar explicacions, per gestionar-ho de la millor manera possible. Hi ha coses molt bones, hi ha missatges preciosos, hi ha pares molt agraïts, però també hi ha la part més dolenta, més punyent, més... Bueno, la part hater, que diguéssim, no? de les xarxes socials, i això ho aprens a portar i aprens a veure que pues, no pots agradar a tothom i que no pots parlar a gust de tothom i aprens a calmar-te. Al principi ets molt vehement i després vas calmant i vas tranquil·litzant-te.
Doncs sí, tots anem aprenent de gestionar aquestes xarxes socials. Doncs Neus, un plaer i moltíssimes gràcies per la tasca diària també, per donar tota aquesta informació als pares i mares, que anem una mica perduts, no?
Moltes gràcies, Neus. Molt interessant.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Gràcies, adéu.
Doncs Eva, ens retrobem d'aquí 15 dies. Un plaer, com sempre.
Molt bon dia.